Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
Doncs, com deia, temps d'obrir ja a l'hora 14 aquest informatiu del migdia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. 8 minuts per endavant per analitzar quina és l'actualitat informativa del dia d'aquest dimarts 31 d'octubre, que passa per Arcros, que ha començat ja les negociacions amb els treballadors per tancar la línia de clor a Flix. Comencem i us expliquem tots els detalls. Doncs Arcros ha iniciat aquesta mateixa setmana aquesta ronda de contactes amb els treballadors per acordar el que serà la reestructuració de la seva plantilla a Flix, al complex també de Tarragona i a Cardona. Es destruiran en total 132 llocs de treball quan acabi aquest any, però des de la companyia química han anunciat que oferiran als treballadors afectats que es puguin recol·locar a altres indústries de l'empresa. Arcros tancarà les plantes de producció de clor abans del dia 11 de desembre. Per una directiva europea es destruiran, com dèiem, aquests 132 llocs de treball a Catalunya i són concretament 50 a Flix, 48 al complex químic de Tarragona i 34 a Cardona, al Bages. En una entrevista ahir a Ràdio Mora d'Ebre, la secretària general d'Arcros, Teresa Conesa, ha reconegut però que la majoria d'aquests treballadors es podran recol·locar, ja que l'empresa ha rebut fins a 145 sol·licituds de jubilació parcial.
Es va demanar a tots els empleats d'Aircross de més d'una determinada edat si estaven interessats en acollir-se a una jubilació parcial voluntària. 145 persones s'han apuntat, han dit que sí, que estaven interessades. Ara el que hem de mirar són les condicions econòmiques dels acomiadaments de les persones que estan afectades pel tancament de les plantes. Aquestes persones han de dir a la vista de les condicions que s'acordin finalment amb els sindicats si estan interessats en accedir a un d'aquests llocs que queda vacant, a altres centres del grup, o bé doncs, prefereixen un acomiadament.
Ara, la destrucció d'aquests 132 llocs de treball directes s'hi afegiran, però encara desenes més provinents d'empreses subcontractistes. I en la plana política saludem ja en aquesta hora l'Andreu Prunera. Bona tarda, Andreu.
Molt bona tarda, Adriana.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, també membre del PDeCAT, Xavier Pallarès, es mostrava ahir partidari de poder crear aquest front patriòtic que es presenti a les eleccions del dia 21 de desembre amb l'objectiu, diu, d'aconseguir el màxim nombre de vots possibles.
Pallarès ha fet aquestes declaracions a Ràdio Ebre abans de la reunió de l'executiva del seu partit.
Sí, sí, a mi sí. Jo vaig ser dels defensors al seu moment de la coalició Junts pel Sí, tot i els problemes que a vegades hi ha entre partits, i que si un és de Convergència o l'altre de l'Esquerra, però escolta, si anem a construir un nou país, qui és de Convergència, qui és d'Esquerra, qui és de la CUP o qui és d'Units Podem, això ja ho discutirem una vegada siguem una república. Que ja ho som, perquè som una república, de moment encara no reconeguda, però interiorment som una república molt potent. Penso que és moment de comptar vots, i a mi m'és igual que sigui el número 1 com el número 21.
Pallarès ha anat aquesta setmana a treballar al Palau Avària de Tortosa, on es troba la seu de la delegació, i ha confirmat que la resta dels serveis territorials estan treballant amb total normalitat i que la situació política no ha afectat els tràmits que volen efectuar els ciutadans.
Hem de procurar els que estem desenvolupant càrrecs polítics que la ciutadania noti el menys possible els efectes que sí que hi són d'una aplicació del 155 que sí que l'han aplicat i la convocatòria electoral del dia 21 de desembre que evidentment hi serà i això pues, comporta tot un seguit de modificacions però que en definitiva no té per què afectar en aquest cas a la normal funcionament de la pròpia administració.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre també creu que un escenari preelectoral no tindria sentit. Aquí va l'assemblea de càrrecs elèctrics que es va decidir constituir en el seu moment per poder actuar en cas que s'intervingués el govern i l'administració catalana.
I avui us estem explicant una curiosa notícia, i és que l'il·lustre periodista Iñaki Gabilondo, encara vinculat en aquesta casa a la cadena SER, ha parlat aquest cap de setmana en un programa de ràdio i ho ha fet sobre els orígens del seu segon cognom, que és Pujol. I Gabilondo, Andreu, ha detallat que això prové d'Horta de Sant Joan. Explica'ns.
Sí, ha estat en declaracions a Catalunya Ràdio aquest cap de setmana, on l'il·lustre periodista ha donat a conèixer que el seu segon cognom, que és Pujol, prové de la Terra Alta, concretament del Bruno Pujol, que va ser un excombatent a la Guerra d'Àfrica l'any 1856 i a qui es va donar per mort als combats. I quan va arribar a casa seva, a Horta de Sant Joan, després de la guerra, va descobrir que la seva dona s'havia acabat casant amb un altre home. I així que va acabar emigrant al País Basc amb els seus amics.
Mi familia es todo vascos, tengo 200 millones de apellidos vascos. Si se está ajustado este Pujol de Horta de Sant Joan, y es porque en el siglo pasado, en la Guerra d'Àfrica, un Pujol de Horta de Sant Joan se fue a la Guerra d'Àfrica, volvió a Horta de Sant Joan después de la Guerra d'Àfrica y cuando llegó a su pueblo se enteró de que su novia le había dado por muerto, se había casado. Entonces él se volvió de su pueblo y se fue a encontrar a los amigos que había hecho en la guerra, y había hecho varios amigos ahí por Hernani o por ahí, que debía ser entonces como irse a Venezuela o a Sudáfrica, y se plantó en Euskadi a encontrarse con sus amigos después de que al volver a casa se encontró con que su chica se había casado con otro.
Gabilondo porta ja més de 50 anys vinculat a la ràdio i encara avui segueix treballant a la cadena SER.
Adif ha finalitzat ja les obres de millora de la línia R15 i el trajecte entre Riba-roja d'Ebre i Barcelona s'ha reduït 10 minuts. En els últims mesos, la companyia ha efectuat millores a les catenàries i ha eliminat també les reduccions de velocitat entre Ascó i Móra la Nova i també entre Pradell de la Teixeta i Riu de Canyes.
Les inversions s'han xifrat en uns 13 milions d'euros en el tram entre Ascó i Móra la Nova. S'han renovat més de 5 quilòmetres de carrils i s'hi han posat més de 6.000 noves travesses. També s'ha actuat al túnel de l'Argentera.
Hem de parlar de Batea traslladarà la seva festa major el primer cap de setmana d'agost. Els veïns han decidit en votació popular abans a les festes, que ara celebraren el tercer cap de setmana, per no fer-les coincidir amb la Verema.
En els últims anys la Verema s'ha anat avançant a la Terra Alta i comença a meitats del mes d'agost. Per això els veïns de Batea han volgut avançar-la fins al primer cap de setmana de mes. Ho van decidir en una votació popular que es va celebrar durant la passada setmana i on hi van participar un total de 741 persones. I 526 vots, un 71%, van ser favorables al canvi de data, mentre que 201, un 27%, van ser contraris. Batea és el municipi de la Terra Alta que produeix més vi. De fet, hi ha un celler per cada 90 habitants.
I ja per acabar en esports, en handbol femení, el Veravera de l'Esconeca Judit Sant juga avui partit de Lliga. Andreu, serà el camp del Balonmano Porriño a partir de les 9 de la nit.
El Veravera, a hores d'ara és tercer, vol sumar els dos punts de la victòria per no despenjar-se dels líders. El partit es podrà seguir en streaming per la pàgina web de la Federació Espanyola d'Handbol.
Doncs ho deixem aquí, que no tenim temps per a més. Gràcies per haver-nos acompanyat. La informació torna a les 7:50, a l'hora 25 amb Andreu Prunera. Demà no hi ha programa, que gaudeixin de la castanyada. Molt bon dia.